Doctor Ferran, quan vulguis, moltes gràcies.
Molt bé. Bueno, en primer lloc, lògicament, moltes gràcies per la invitació a poder participar en aquest fòrum de debat sobre aquest tema, que a més coincideix, jo coincideixo totalment en que estem en un moment que jo entenc que hi ha oportunitat política i social de poder canviar determinades coses del sistema educatiu i de millorar-lo. Crec que hi ha una clara consciència de que no estem en educació en el lloc on tindríem que estar, i a nivell social diria que la ciutadania ho té bastant clar, de que podríem dir hem de millorar, i tanmateix jo observo que hi ha també una clara coincidència en el diagnòstic, potser no en les solucions, en les propostes. Aquí és on jo crec que poden haver-hi més discrepàncies, no? Però jo crec que en el diagnòstic s'està bastant d'acord amb quina és la situació en la qual estem, no? I per tant entenc que és molt oportú fer un debat sobre aquest tema ara i en aquest context, no? Bé, sense més preàmbuls, si les tecnologies ens ho permeten, sí, espero que sí, he preparat un PowerPoint una mica perquè pugueu seguir una mica millor l'exposició, i també perquè presentaré algunes dades que llavors també sempre se segueixen una mica millor a través de pantalla, no? Bé, la meva exposició centrarà bàsicament en els següents punts. Faré unes consideracions prèvies que em sembla que són importants tenir-les presents en aquesta exposició. A continuació faré un seguit de reflexions sobre, des del meu punt de vista, sobre com està l'educació a Catalunya, alimentades aquestes reflexions dels estudis previs que s'han fet fins ara sobre aquestes temàtiques, els més recents. I finalment apuntaré algunes de les propostes que jo entenc que haurien que s'haurien d'implementar en el nostre sistema educatiu. Per tant, és una estructura bastant, si voleu, bastant simple, de fer primer una sèrie de reflexions i després una sèrie de propostes. Consideracions prèvies. Volia dir algunes coses, insisteixo, abans de començar amb el tema de les reflexions. Una primera qüestió, que és el problema de l'avaluació del sistema educatiu. De vegades ens pensem que l'avaluació és sempre una qüestió plenament objectiva, i l'avaluació no sempre és objectiva. És més objectiva que una simple opinió no fonamentada amb dades o amb informacions sustentades o amb tesis sustentades, no? Però hem de tenir en compte que l'avaluació és sempre donar... L'avaluació la podríem definir com donar valor a una mesura, no? Així és una manera bastant simple, si voleu, de definir-ho, però en definitiva és això, no? És a dir, davant d'una mesura determinada, d'una dada, d'una informació, nosaltres li donem un valor determinat, no? Nosaltres, per exemple, per posar un cas, en el cas del PISA, no? La mitjana són 500, no? I tu obtens 495 punts. Avaluar vol dir que li has de donar valor a aquesta diferència de 5 punts. I li pots donar valor d'una manera més sustentada o d'una manera simplement molt opinàtica, no? Però en definitiva és donar-li valor amb això. I la segona cosa que és important en l'avaluació del sistema educatiu és quins estàndards agafes com a referència. Tota avaluació suposa una comparació. Llavors, quins estàndards agafes? Pots agafar estàndards internacionals, però també pots agafar estàndards nacionals. I potser en els estàndards nacionals, si agafes com a referència els estàndards nacionals, quedes bé, i si agafes com a referència els estàndards internacionals, quedes malament, o a la inversa. Per tant, ho hem de tenir present. Ho hem de tenir present perquè, arrel de l'explicació que jo ara faré, de vegades farem avaluació del sistema educatiu, faré una avaluació de determinats aspectes del sistema educatiu, i els estàndards són discutibles, els que jo utilitzaré, i podrien haver-hi uns altres. Segon element a tenir en compte, el tema de la perspectiva històrica, que cada cop s'utilitza més com a argument per defensar que estem bé, que estem malament i tal. Jo crec que la perspectiva històrica, el que és, des del meu punt de vista, més important, és que ens ha de servir per definir el model de futur. Que sobre això jo diria que hi ha molt poca gent de la qual en parla.
O sigui, molta gent en parla dient de com estàvem fa 20 anys i llavors la comparació de que hem millorat, no hem millorat i tal. Molta gent també en parla de com estem ara en comparació amb Europa, jo sóc el primer en parlar-ne en aquests termes i tal. Però jo crec que falta una certa reflexió de cap on volem anar. De quin és el model educatiu cap al qual ens volem dirigir. És veritat que en un moment en el qual observem que el nostre sistema educatiu no acaba de rutllar massa bé, aquest és un tipus de reflexió que potser, podríem dir, requereix més tranquil·litat. Requereix que tinguem un sistema educatiu més o menys estable i llavors puguem pensar en tranquil·litat de dir, bueno, què voldrem ser quan siguem grans, no? Cap a on ens volem dirigir. Però jo crec que és important fer-ho. Tercer element que és important, els límits de l'anàlisi i la realitat educativa. Jo sempre dic que la realitat educativa és polièdrica. I una realitat polièdrica significa que no aguanta anàlisis simplistes. Difícilment podem fer plantejaments de dir la culpa d'això és tal cosa. La solució en aquest tema és tal altra. Avui parlava amb una persona que deia, escolta, quines són les receptes per millorar l'educació? Dic, home, comencem per dir que no hi ha receptes. Comencem per això, perquè no hi ha receptes. Són situacions molt complexes i, per tant, hem de ser conscients d'aquest tema. I l'última cosa que volia dir també abans de començar una mica ja en el contingut ja més propi de les reflexions sobre l'estat de l'educació a Catalunya és que les propostes tenen sentit, les propostes en educació, quan un vol desenvolupar una reforma, tenen sentit en la mesura en què tenen una visió holística del sistema. És a dir, en la mesura en què un considera que determinades mesures implementades dintre del sistema afecten a altres parts del sistema educatiu. I que, per tant, com afecten a altres parts del sistema educatiu, tu això ho has de tenir present a l'hora d'implementar una determinada reforma. Tu no pots fer una modificació, per exemple, del currículum i no alterar la formació del professorat. I, per exemple, això, tenim experiència a casa nostra, tant en l'estat espanyol com a Catalunya, de que això es va fer així. Clar, això són d'aquells errors importants en política educativa que hauríem de procurar evitar. Bueno, dit això, passem ara a aquestes reflexions que jo poso a consideració. Una primera reflexió que volia fer era de fins a quin punt tenim un model adequat de direcció i gestió del sistema educatiu. I per parlar d'això, clar, la primera pregunta és, podem parlar d'un sistema educatiu català? I jo dic no. No tenim un sistema educatiu català. És a dir, a la perspectiva comparada, a la perspectiva del que són els països que tenen un sistema descentralitzat, nosaltres encara no hi som en aquest model. Jo, a mi, quan em pregunten el model espanyol, en aquest cas, quin tipus de model d'administració té, o cap a on anem, jo sempre dic és un model que tendeix a la federalització. Però tendeix, no estem. Si parlem d'Alemanya tenim 16 sistemes educatius. Si parlem de Suïssa tenim 26 sistemes educatius, un per cada cantó. I si parlem de Canadà tenim un sistema educatiu per cada província i evidentment no existeix un sistema educatiu estadounidense. I fer una LOCSE, una LOE, una LOCE o el que sigui en qualsevol d'aquests quatre països que acabo d'anomenar és impensable perquè és invair competències dels territoris autònoms, en aquest cas dels landes alemanys o dels cantons suïssos o de les províncies alemanyes. Per tant, no podem parlar, i això és important tenir-ho present, no podem parlar d'un sistema educatiu català. Per tant, tindrem limitacions a l'hora d'establir reformes en el nostre sistema educatiu perquè podem venir condicionats per la nova llei. Segon element que és important, com es gestiona el sistema educatiu i si ens hi serveix el sistema actual. Jo crec que el sistema educatiu actual es gestiona encara emmirallant-se bastant en... Seré un pèl exagerat si voleu, però emmirallant-nos una mica encara en el model napoleònic, en un model d'administració educativa que pensa que tot es soluciona des de l'administració a partir de decrets. Això encara continua passant molt en el sistema. Nosaltres sempre diem que no ens agraden els francesos, el model francès, però casualment tant a l'estat espanyol com jo crec que també aquí a Catalunya sovint ens emmirallem encara en el model francès, que d'altra banda és el model que també segueix el model italià, en fi, i d'altres països. Jo crec que això hauria de començar a canviar. Hauríem de començar a tenir un model de sistema educatiu més descentralitzat i en una administració pública que jo no dic que deixi de servir al govern, perquè lògicament l'administració pública ha de servir al govern, però que pensi més també en servir al ciutadà. En no pensar que és només un instrument del govern. L'administració pública és un instrument del govern, però no oblidem que l'administració pública també és un instrument al servei de la ciutadania. I això té conseqüències, algunes que després comentaré. Tercer element sobre si tenim un model adequat de direcció o no, és també com, per què i per a qui s'avalua el sistema educatiu. I jo crec que primer, sovint s'avalua de manera puntual, crec sincerament, honestament, que també hi ha hagut una evolució positiva en aquest sentit, cada cop hi ha una visió més holística de l'avaluació del sistema, i per tant hem d'anar en aquesta direcció, d'aprofundir en aquesta direcció, però també hem de pensar després per què i per a qui s'avalua. Jo crec que és un error avaluar el sistema pel famós pilotatge del sistema educatiu. A la literatura clàssica pedagògica sobre l'avaluació de sistemes educatius hi havia una tendència, un model molt clar d'avaluació del sistema educatiu, que és s'avalua per al pilotatge. La idea és que l'administració pública i el govern estan pilotant un avió i llavors tenen un instrument d'avaluació que els ajuda a pilotar l'avió. I aquest és un model clàssic d'una determinada concepció també de la manera de fer govern i de la manera d'entendre l'administració pública. Jo crec que s'ha d'avaluar per això, però també s'ha d'avaluar per donar comptes a la ciutadania. I per tant, per ensenyar a la ciutadania què estem fent amb el sistema educatiu i amb els diners que invertim tots com a ciutadans en el sistema educatiu. I un darrer element que a mi em sembla també molt important és tot el tema dels centres educatius i el model de direcció. Sobre això m'allargaré una mica després, però haig de dir que des del meu punt de vista no tenim un model adequat de centres educatius i no tenim un model adequat de direcció. I sobre això ja parlarem, perquè aquí hi ha tot el tema de l'autonomia de centres i tot el tema de la professionalització de les direccions, sobre el qual insistiré una mica a posteriori. Segona reflexió que volia fer. Tenim un bon sistema de finançament? Bueno, un primer problema que tenim, claríssim, i que això ho posàvem de manifest en l'informe de la Fundació Jaume Bofill, és que tenim un finançament públic deficitari. Tenim poca inversió en educació. I aquí tenim que fer un tomb molt important. Ho podem mesurar, aquí hi ha tres indicadors diferents. Escolliu el que vulgueu, el que us faci més ràbia o el que us vagi millor. Mesurat com ho mesurem, s'inverteix poc en educació. Comparem amb Europa, comparem amb comunitats autònomes, precisem algunes de les xifres aquestes, tinguem en compte que això és 2004-2005, podem parlar si el 2003 era d'una manera o si el 2006 és d'una altra. Agafem el que vulguem, però invertim poc en educació. I jo únicament poso de manifest que la despesa pública en educació, no universitària, per estudiant, a Catalunya és 3.500 euros i a Espanya és 3.900. I aquí, evidentment, poden haver-hi moltes interpretacions sobre per què s'inverteix més o per què s'inverteix menys. Però, escolteu, aquesta és una molt mala imatge de cara a la societat. Estem transmetent una imatge de que l'educació no ens preocupa si estem invertint tan poc en educació. I si ho comparem amb els països europeus, inversió, estem a la cua dels països europeus, nosaltres i l'estat espanyol. Llavors, aquí ha de començar a canviar algunes coses. I jo estic d'acord que no serveix només en invertir més, d'això parlarem després. Hem de veure en què invertim. I és molt important saber en què invertim. Però d'entrada s'ha d'incrementar d'una manera significativa la inversió en educació. Segon element en el tema del sistema de finançament. Aquí tenim una situació que a mi em sembla molt dolenta en el sistema educatiu. I és que aquí tothom és conscient que el finançament als centres privats és insuficient, però al mateix temps s'accepta que hi hagi cobrament de quotes. Jo crec que això s'ha de trencar. No pot ser. O sigui, si el sistema educatiu, si el finançament és insuficient per als centres privats, s'ha de finançar correctament els centres privats. I si no s'ha de poder cobrar quotes, no s'han de cobrar quotes. O sigui, és una fórmula que hem de resoldre. Jo sé que això, en fi, té molts matisos i tot el que es vulgui. Però no pot ser que tinguem aquest tipus de situació, de connivència entre uns i els altres, entre l'administració pública i els centres privats. Això no pot ser. Això s'ha de clarificar, s'ha de posar llum i taquígrafs, s'ha de calcular el cost de la plaça escolar, en fi, el que sigui, i a partir d'aquí començar a funcionar d'una altra manera. Tercer element, hem de plantejar molt clarament si el concert és una subvenció d'un negoci o és un acord amb els poders públics. I a quin model ens inscrivim? Jo sóc contrari a que el concert sigui considerat una subvenció. Sóc totalment contrari. Jo crec que les subvencions públiques, en diners públics, només serveixen doncs, en determinats moments en què hi hagi situacions de crisi, el sector privat em refereixo, o que es vulgui impulsar un determinat sector, que, en fi, que es tingui de fer. Per això són les subvencions. Però el concert és una altra cosa. El concert és un acord entre una entitat privada i una administració pública que està gestionant els diners de tots els ciutadans i que arriben a un acord determinat de dir, mira, si tu fas aquest servei amb aquestes condicions, etc, tu passes a formar part del servei que s'ofereixen a la societat. Aquest és el meu model, no es té per què coincidir, òbviament. Però en tot cas això s'ha de clarificar, si més no.